ser les treles on the...
Els visitants catalans han donat el tret de sortida aquest cap de setmana al turisme d'estiu, començant a omplir en un 50% segons el sector els primers càmpings, hotels i apartaments després de 3 mesos d'estat d'alarma. Les destinacions de platja, amb la Costa Brava i la Costa Daurada al capdavant, han estat algunes de les principals preferències del turisme local, un cop recuperada la mobilitat total arreu del país. Bona part dels desplaçaments s'han produït des de l'àrea metropolitana cap a segones residències. Malgrat revulsius com la Revetlla de Sant Joan de demà, molts hotelers s'esperen un cop d'efecte a partir de l'1 de juliol per preveure com serà el primer tram d'ocupació més immediat. Aquests són alguns dels temes que us estem explicant. En repassem ara d'altres en forma de titulars. El sector turístic espera el visitant estranger precisament avui, que és el primer dia laborable, amb les fronteres ja obertes amb l'espai Schengen. Després de gairebé 100 dies, els moviments han tornat a punts com l'aeroport del Prat, on han aterrat els primers turistes internacionals. De seguida hi anirem en directe per veure quina és l'activitat a primera hora d'aquest dilluns. Un cop eliminat el control fronterer, també s'ha multiplicat el pas de vehicles a la Jonquera. Avui torna la normalitat del transport públic un cop acabat l'estat d'alarma per la Covid-19. Això vol dir que metro, ferrocarrils, tramvia i rodalies recuperen el 100% del servei. Pel que fa al taxi, a partir d'aquest dilluns només funciona el 60% de la flota a Barcelona. Una xifra que anirà augmentant progressivament amb l'objectiu que hi hagi feina per a tothom. L'últim balanç de salut... L'últim balanç de salut, ara sí, xifra en 8 les morts per coronavirus a Catalunya. Pel que fa a nous contagis, se n'han sumat 127 i el còmput global s'acosta als 70.500. Ara mateix queden una seixantena de pacients ingressats en estat greu. I en esports, el Barça es classifica per les semifinals de la Lliga CB després de superar el Baskonia per 81-75. Per contra, el Joventut de Badalona es complica les seves opcions amb la derrota davant l'Unicaja i se situa ara mateix a la quarta plaça. Obrim ara àrea de serveis. Comencem amb la previsió del temps. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Esther Batalla, molt bon dia.
Molt bon dia. Parlem avui d'una jornada molt i molt tranquil·la, marcada per l'anticicló. De fet, arrenca aquest dilluns amb un cel serè pràcticament arreu del territori, si bé amb alguns intervals de núvols baixos que durarà molt poc al sud de la Costa Brava. I també parlem d'algun banc de boirina molt local que encara fins a primera hora del matí podrà rondar algunes valls fondalades de l'interior. Poca cosa. Durant la resta de la jornada també parlarem del creixement de nuvolades a punts de muntanya a partir de migdia i no es descarta que puguin deixar algun ruixat feble aïllat i minso a punts del Pirineu Oriental. Fora d'aquí, ambient serè arreu. I a més, també parlarem de temperatura que acompanyarà, especialment a l'interior, on les màximes es mouran entre els 27 i 32 graus centígrads. La façana litoral quedarà més frenades per la marinada. De moment, això és tot.
I ara volem saber com s'està circulant en aquests moments per les carreteres i autopistes del país. Li preguntem al Bernat Martínez en connexió amb el RAC. Molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs aquesta hora del matí veiem com el trànsit es va intensificant, sobretot els accessos de Barcelona. Ho fa amb retencions a la C58 a l'altura de Montcada, també a la C32 entre Boi, els accessos sud, i a les dues rondes en sentit Llobregat. També es formen algunes retencions a l'autovia 2, a Sant Andreu de la Barca en sentit Barcelona, o a l'enllaç de la C58 amb la P7 en sentit Terrassa. El trànsit, de fet, continua creixent, també ho fa durant els caps de setmana, es recupera el 80% del volum habitual a l'àrea metropolitana de Barcelona. Entre setmana, recordar que ens aprovem pràcticament el 90%. I per últim, també volem recordar que no s'ha de baixar la guàrdia durant aquests desplaçaments que tindran lloc entre avui i demà en motiu de la Revetlla de Sant Joan. Precaució a les carreteres. Seguir l'actualitat des de casa, això és tot des del RAC. Bon dia.
Y que importa si... Alça el vol amb la teva ràdio i televisió local.
Notícies en xarxa. Amb Thaís Trujillo.
Primera presa de contacte del sector turístic aquest cap de setmana, un cop aixecat l'estat d'alarma. Amb la llibertat de moviments recuperada, els visitants locals han començat a omplir els primers càmpings, apartaments i hotels de Catalunya, amb especial preferència per destinacions de platja, però també de muntanya i d'interior en menor mesura. Tot plegat, un tast a Revetlla de Sant Joan a banda, per tal de calibrar la salut del primer tram d'ocupació de la temporada d'estiu més incerta dels últims temps, que tot just comença. Veiem, doncs, com s'ha viscut aquesta afluència dels primers turistes al territori. Comencem per l'Alt Empordà, on divendres a la tarda ja es notava l'augment de vehicles que entraven als pobles costaners. Això sí, encara queden una mica lluny les aglomeracions pròpies d'altres anys. És una crònica dels nostres companys d'Empordà Televisió.
Els ciutadans de Barcelona i la seva àrea metropolitana feia 4 mesos que no podien sortir de les seves ciutats i estaven esperant amb candeletes que s'aixequessin aquestes mesures per tornar de nou a les seves segones residències. La temporada turística comença i ho fa amb els ciutadans barcelonins. Així ens ho explica la Yolanda López, gerent del restaurant Bajamar de Rosas.
Porque estábamos bastante asustados, más que nada porque, claro, no puedes coger todo el personal que está esperando que los llames y al menos si ves un poco de movimiento estás animado para que ellos puedan al menos echar 2 o 3 meses de temporada, porque el invierno va a ser muy duro. Y esperemos que no haya ningún rebrote, porque entonces ya sí que, la verdad, porque los impuestos hay que pagarlos igual, el ayuntamiento te pide de pagar y como no trabajemos no sé cómo, qué vamos a hacer los empresarios, la verdad.
Els càmpings han tornat a obrir les seves portes. Els hotels han tornat a obrir finestres, omplir piscines i a rebre amb alegria els visitants que tornaran a omplir de vida les platges i a donar treball als centenars de treballadors que fins ara esperaven l'arribada dels visitants. Una arribada plena d'esperança.
Un altre dels principals punts turístics de Catalunya, les Terres de l'Ebre, també han començat a rebre visitants durant aquest cap de setmana. Els primers turistes de la zona són principalment de l'Aragó, de la zona metropolitana de Barcelona i també del Camp de Tarragona. Ens ho expliquen els companys de Canal 21.
Bon dia. Les Terres de l'Ebre han rebut els primers visitants durant aquest cap de setmana. S'han desplaçat fins al sud de Catalunya en busca de gastronomia, ecoturisme, tranquil·litat i benestar. Altres s'han atansat per tornar de nou a les segones residències, sobretot als municipis costaners.
Fa poquets dies que hem començat, teníem moltes ganes ja feia massa temps que estàvem parant sense activitat. Suposo que, com tothom, som sector serveis 100%, i així doncs que la veritat és que teníem moltes ganes de fer l'activitat i és una activitat que fem a la naturalesa, a l'aire lliure.
Des del sector asseguren que principalment la primera rebuda ha estat el turisme de proximitat. En menor cas, estranger. La gran rebuda ha estat persones provinents de l'àrea metropolitana i el Camp de Tarragona. El Delta de l'Ebre i el Parc Natural dels Ports han estat la destinació escollida.
Barcelona, a l'espera que vagi arribant el turisme estranger, s'ha tornat a repetir l'escena de les platges tancades per excés d'aforament. Ahir es van haver de tancar 6 platges durant bona part de la tarda per evitar aglomeracions, de manera que els banyistes poguessin mantenir les distàncies de seguretat. En canvi, el centre de la capital catalana ha estat pràcticament buit a l'espera que arribin els primers visitants després de la reobertura de fronteres. Barcelonins i gent vinguda sobretot dels municipis de l'àrea metropolitana han aprofitat el cap de setmana per recórrer els indrets més emblemàtics, com ara la Rambla, la Catedral o el Passeig de Gràcia. I avui és el primer dia laborable amb les fronteres ja obertes amb l'espai Schengen. Després de gairebé 100 dies s'han aixecat les restriccions i tornen els moviments a punts neuràlgics, com ara l'aeroport del Prat, on han aterrat els primers turistes internacionals. Tot plegat en una primera jornada sense aglomeracions, malgrat les mesures sanitàries, on hi han arribat a operar fins a una 80ena de vols. La distància física, les mascaretes i les mampares de separació continuaran sent una imatge habitual als aeroports, que recuperaran espais a mesura que s'incrementin també les operacions de les aerolínies. Per via terrestre, un cop eliminat el control fronterer amb França, també s'ha multiplicat en les últimes hores el pas de vehicles a la Jonquera, a l'Alt Empordà. L'aeroport del Prat encara avui la seva segona jornada d'obertura de fronteres. Amb una vuitantena de vols operats, l'activitat no va ser frenètica. Al contrari, els controls obligatoris que han de passar els viatgers no van provocar aglomeracions. Comprovem avui, primer dia laborable, si les coses pinten igual. Allà a l'aeroport del Prat hi tenim una unitat mòbil amb les nostres companyes Zoraida Mas i Helena Puigdueta. Molt bon dia, Helena. Com està avui l'aeroport?
Hola, bon dia i bona hora. Doncs mireu, el número d'operacions avui entre arribades i sortides serà d'un centenar, 28 d'elles procedents de l'espai Schengen. De fet, us hem de dir que la majoria de passatgers que han arribat ja a primera hora del matí ho feien de les Illes Balears, molts de Mallorca, i sembla que el primer vol d'estrangers que arribin això de l'espai europeu serà a les 11 del matí aproximadament des del Regne Unit. També us hem de dir que aquests passatgers, tots els que arriben, han de passar 3 controls de seguretat. N'hem parlat, sobretot aquest cap de setmana, entenent que les fronteres s'han obert ja aquest diumenge. Doncs justament el primer control que han de passar és signar una declaració de responsabilitat on aquests turistes el que fan és informar dels dies que s'estaran aquí i d'on s'estaran perquè puguin estar localitzables. El segon control és un control de temperatura i el tercer és un control visual. Si algun dels passatgers no passés cap d'aquests controls o no en passés algun d'aquests controls, evidentment hi hauria un metge que segurament el derivaria cap a als serveis sanitaris. Us hem de dir també que el que és interessant és que aquí a l'aeroport del Prat s'han extremat i molt les mesures de control, de seguretat, d'higiene. De quina manera? Doncs bàsicament de diverses maneres. Una, en quant a panells informatius, fixeu-vos, qualsevol mesures d'higiene recomanen aquí doncs, justament l'ús de mascaretes, això del manteniment de les mesures de seguretat. És a dir, que la premissa seria informació, prevenció i higiene. A les megafonies constantment anem sentint els missatges, sobretot és important l'ús de mascaretes, és important també mantenir la distància de seguretat. També és cert que s'han adaptat punts perquè la gent pugui desinfectar-se les mans a través amb els gels desinfectants i també s'han extremat, ens han comentat els espais de neteja habitualment doncs, si es fa neteja doncs, aquests moments al dia doncs, s'han extremat, s'han triplicat aquestes mesures d'higiene. També s'han fet marques a terra perquè s'evitin aglomeracions, s'evitin que la gent es creui. Per tant, algunes passarel·les s'han anul·lat, s'ha de passar per un cantó, s'ha de passar per l'altre, tot això està indicat a terra. També les facturacions s'han separat, un de cada dos, i a més amb pantalles de metacrilat.
Moltes gràcies, Helena Puigdueta, per aquesta connexió des de l'aeroport del Prat, on ara mateix hi ha tranquil·litat. Que vagi molt bé. I encara parlant de turisme, us expliquem que Pimec Turisme considera que s'ha de valorar amb realisme la temporada turística que tot just ara engega. En declaracions al Next Matí, Daniel Bracer, que és vicepresident de Pimec Turisme, ha afirmat que la delicada situació financera de les empreses és tan important com les previsions de pocs visitants. Per això ha demanat més ajudes directes de l'administració i menys crèdits. Pel que fa a l'ocupació, Bracer assegura que la majoria d'hotels i càmpings continuen tancats i que el flux de turistes d'interior encara és baix.
Una que exclusivament el que tenim és una afluència autòctona, per entendre'ns, de territori, i els caps de setmana, doncs, la veritat és que estem, els establiments hotelers estaven normalment entre un 40 i un 50%, però entre setmana tot això baixa. Tenim encara la majoria de, la gran part del parc hoteler i càmpings, i haver-se tot encara tot tancat, i fins a juliol molts encara no tenen pensat ni obrir.
Un quart de 9 del matí, la normalitat torna a la xarxa de transport públic a partir d'aquest dilluns 22 de juny, un cop acabat l'estat d'alarma pel coronavirus. Segons ha informat l'autoritat del transport metropolità, funcionarà el 100% del servei de metro, ferrocarrils de la Generalitat, tram i rodalies, a excepció de l'R7 i l'R8, que ho faran al 50%. El servei de bus metropolità de l'AMB i el Mitbus també recuperaran la freqüència de pas prèvia a la pandèmia en la majoria de línies. L'ATM recorda als viatgers que, tot i l'entrada a la fase de represa, continua sent obligatori l'ús de mascareta al transport públic. I ara que hem acabat l'estat d'alarma, toca concretar la transició cap a la normalitat. En el terreny de la mobilitat, a Barcelona només circularan el 60% dels taxis durant les primeres setmanes. Aquesta xifra anirà pujant progressivament. L'objectiu és garantir que hi hagi feina per a tothom. La informació és del nostre company David Fleta.
L'acord del qual han arribat els sindicats i l'Institut Metropolità del Taxi contempla que durant 3 setmanes podrà sortir a treballar el 60% de la flota. Després podrà sortir el 70% durant 2 setmanes més. Els caps de setmana circularà el 50%. Pel que fa als dies festius intersetmanals de 2020, quedaran anul·lats per aplicar les mesures. Els sindicats volien que sortís la meitat de taxis per impedir un excés d'oferta i garantir que tothom que surti a treballar tingui feina. Però, tot i això, la valoració que fan és positiva. Durant les properes setmanes, sindicats, Generalitat i Àrea Metropolitana de Barcelona continuaran treballant per ajustar les demandes dels treballadors amb les propostes de l'administració.
I sobre les dades de les infeccions i les morts per coronavirus, les funeràries han comunicat 8 noves morts a Catalunya en l'últim balanç. Són 3 menys que dissabte i això deixa el global de víctimes des de l'inici de la pandèmia en 12.514. Pel que fa als contagis, se n'han detectat 127 de nous, fent elevar el còmput total a gairebé 70.500. Només queden una 60ena de pacients ingressats a l'UCI en estat greu. En el conjunt d'Espanya, Sanitat suma 29 morts corresponents als darrers 7 dies, per bé que només una correspondria a les últimes 24 hores. Els números absoluts de víctimes augmenten fins a les 28.323. Respecte als nous contagis confirmats, han estat 146. En l'última setmana hi ha hagut un centenar d'hospitalitzacions i només 5 han estat entrades a les unitats de cures intensives. I ja falta poc per la revetlla, unes 36 hores, i Protecció Civil dona consells per celebrar-la de manera més segura. Primer de tot, evitar aglomeracions i compartir aquesta revetlla amb grups petits, és a dir, amb la família o amb els amics. I segon, posar-se la mascareta sempre que no puguem mantenir la distància de seguretat, sobretot amb persones amb qui no tenim contacte habitual. Ens ho explica la nostra companya Maite Polo.
Per aquest Sant Joan diferent, les mesures de seguretat i higiene que ja coneixem. Les repassen declaracions a la xarxa la responsable d'informació de Protecció Civil, Xesca Baró.
El rentat de mans és molt important, no compartir la nit de Sant Joan, doncs estris com els gots, els coberts, mantenir aquesta distància d'un metre i mig, sobretot amb aquelles persones doncs, que no vivim habitualment o que no tenim un contacte habitual, l'ús de mascaretes, doncs, si no podem mantenir aquesta distància, i la nit de Sant Joan doncs, recomanem que sigui de cotó per evitar doncs, accidents.
Protecció Civil demana que deixem a casa el gel hidroalcohòlic la nit de Sant Joan, perquè és incompatible amb els petards, ja que se'ns pot incendiar.
Per tant, com escoltàvem, aquest any toca una revetlla familiar responsable i més segura que mai. Aquesta és l'aposta decidida que fa també l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya. Un sector que, malgrat perdre un 25% de les vendes, es mostra satisfet de poder celebrar Sant Joan i que sigui la primera gran festa després d'aixecar-se l'estat d'alarma. Això sí, demanen més prudència que mai per evitar tensionar encara més unes urgències hospitalàries i uns serveis d'emergència que surten de 3 mesos exhaustes de feina. Josep Maria Vilardell és president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya.
Prudència, prudència i més prudència amb el tema de poder ajudar doncs, a totes les forces de seguretat, sanitaris, bombers que han patit tant durant aquests 3 mesos. En principi es fomentarà la venda de petards de baixa intensitat. Això no vol dir que estiguin prohibits els més grans. I la revetlla en l'àmbit familiar, que també evitarà moltes de les incidències que poden haver o que hi ha cada any.
I encara 2 apunts més abans de repassar la cultura. Transports Metropolitans de Barcelona han obert un expedient per investigar l'actuació de 2 vigilants de seguretat que, durant una intervenció, van llançar escales avall un usuari. Aquesta actuació s'ha fet pública a les xarxes socials amb un vídeo de 10 segons en què es veu els agents reduint una persona i com la llencen a terra des d'una alçada d'uns 4 esglaons. L'home cau completament d'esquena i estirat a terra. Els fets es van produir dissabte al matí a l'estació de la Sagrera. La companyia assegura que l'usuari s'havia negat a posar-se la mascareta i va agredir un dels vigilants. I a Mataró, al voltant de 120 veïns es van concentrar ahir diumenge al barri de la Llàntia per exigir a una família d'ocupes que abandonin el pis. Durant la protesta, convocada a través de les xarxes per les patrulles ciutadanes, els veïns han demanat l'expulsió dels ocupes. Segons han explicat residents del municipi, els ocupes que han punxat la llum i el gas tenen, diuen, atemorits el matrimoni d'avis que viu just a sota d'ells. Un nou festival de música en streaming i amb actuacions en directe que es gravaran des d'un estudi de Cassà de la Selva. Alifest vol continuar donant suport al sector musical en l'actual situació, una vegada passat el pic de la pandèmia. La programació s'allargarà gairebé tot l'estiu. És una informació de Televisió de Girona.
Davant l'aturada de l'activitat cultural i la suspensió de festivals i festes majors o la limitació d'aforaments, el sector musical s'està adaptant a la nova normalitat. En aquest context, neix l'Efest, un festival en streaming i en directe gravat des de l'estudi 41DB de Cassà de la Selva. Una programació que s'allargarà tot l'estiu, amb l'objectiu de continuar donant suport al sector.
Un festival amb l'objectiu de que no pari la música, amb l'objectiu de donar sortida i continuïtat als projectes de música més locals, més propers, doncs que s'ho estan currant i s'ho estan treballant i que puguin seguir fent-ho.
Uns concerts que són de pagament amb preus que van dels 3 als 6 euros, per tal d'oferir la màxima qualitat d'àudio i so que ofereix un estudi, i amb múltiples càmeres. També amb la possibilitat de poder veure la transmissió en viu durant 30 dies. Rock per Xics, The 70s o Liesma són els tres grups que ja han participat al festival. I fins l'1 d'agost, 11 grups més passaran per l'estudi per fer la seva actuació en directe. La propera, aquest divendres, amb el grup Ultracaos.
La Diputació de Barcelona i el Museu Marítim han adquirit una col·lecció de fotografies històriques del port de la ciutat, de la costa catalana i de l'interior del país. Es tracta de 3.800 negatius fets entre els anys 1942 i 1959 que el propietari de la col·lecció va trobar a un contenidor d'escombraries de Palma de Mallorca l'any 2004. El Museu Marítim, que justament avui obre portes, preveu exposar al públic les fotografies una vegada se superin els efectes provocats per la crisi de la Covid-19. El Futbol Club Barcelona ha perdut el liderat de la Lliga. El Real Madrid va guanyar ahir el Real Societat per 1-2, amb polèmica arbitral inclosa, i ara lidera la taula amb 65 punts, els mateixos que el Barça, però amb millor gol average. El proper partit dels Blaugrana serà demà mateix al Camp Nou contra l'Atlètic de Bilbao. A la zona baixa, l'Espanyol és de nou cué. Els pericos van caure dissabte contra el Llevant per 1-3 i tenen la salvació a 5 punts. Els espanyolistes jugaran dijous al camp del Betis. I en bàsquet, el Barça ja és a les semifinals de la Lliga ACB. Els Blaugrana van derrotar el Baskonia per 81-75. Hanga, amb 15 punts, va ser el barcelonista més destacat. Al davant, Shields va anotar 26 punts i va liderar l'atac dels bascos. El Barça ha guanyat els 3 partits que ha jugat i, de la seva banda, el Joventut va caure per 98-89 contra l'Unicaja. Els badalonins queden en quarta plaça amb una sola victòria. En parlen Brandon Davis, del Barça, i López Aróstegui, del Joventut.
Baskonia és un equip realment bo. Sabíem que seria una batalla física com la que hi ha hagut aquesta nit. Els companys han afrontat el repte i hem competit amb el nostre joc.
És verdad que Málaga en momentos complicados ha dado un paso adelante. Se ha demostrado, ¿no?, los jugadores, su talento. Hemos pecado un poco, yo personalmente también, en defensa, ¿no?, dejando tiros liberados.
La propera Hockey Lliga tornarà a comptar amb un dels referents d'aquest esport. El vallenc Gepi Selva ja va anunciar fa 2 mesos que tornarà a competir al campionat espanyol. Encara no ha anunciat quin és el seu destí, però sí per on passa un dels seus projectes. Serà en l'hoquei formatiu. En tenen més detalls els nostres companys de TAC12.
La pandèmia de la Covid-19 ha anul·lat enguany els tornejos d'esport base que habitualment es celebraven a la Costa Daurada en el mar de la Setmana Santa. Una de les empreses que en gestiona, en aquest cas, els vinculats al bàsquet, però ho ha aprofitat per treballar la possibilitat d'ampliar el ventall d'esports que abracen. Mare Nostrum Esport ha incorporat al seu equip el jugador Jepi Selva per liderar la gestió d'un primer torneig internacional de base d'hoquei patins que celebrarien el mar de la Setmana Santa de 2021, emplaçaments de la Costa Daurada.
Estem parlant amb les diferents federacions, amb la Federació Catalana, amb la Federació Espanyola, amb la World Skate, la Federació Internacional, per intentar doncs, trobar acords, per intentar que tots hi guanyem i sobretot també doncs, per fer un, com ha comentat abans el Marc i el Delfí, doncs intentar fer un torneig que amb hoquei no estem acostumats a fer.
L'aposta per l'hoquei de l'empresa Mare Nostrum Esport arriba després de consolidar el torneig que organitzen cada Setmana Santa a la Costa Daurada en la modalitat de bàsquet, un dels més multitudinaris a nivell internacional, amb la participació de més de 230 equips a l'última edició.
L'atleta tortosí d'origen marroquí Yassine Ohdadi ha tornat al CAR de Sant Cugat després de l'aturada pel coronavirus per començar a preparar la seva participació als Jocs Paralímpics de Tòquio 2021. N'ha parlat a Canal 21 Ebre.
Fa dues setmanes, Yassine havia de disputar l'Europeu de Polònia, però la cita se va ajornar fins al juny de l'any que ve. El jove també havia de competir als Jocs Paralímpics de Tòquio. Tot i que ha viscut una campanya atípica, Yassine ara es mostra content per haver tornat a les sessions preparatòries.
La verdad que se agradeció mucho porque correr siempre las escaleras de casa pues llega un momento que ya aburre, pues puedes entrenar dos días, tres y después ya pues es más duro que subir, bajar no es bueno.
Cal recordar que Yassine va obtenir el bitllet olímpic després de guanyar la medalla de plata a la prova dels 5.000 metres T13 del Campionat del Món d'Atletisme Paralímpic que es va celebrar a Dubai.
La xarxa de comunicació local.
Recordes els incendis de l'Alt Empordà? Recordes la gent intentant saltar al mar? Recordes els veïns fugint muntanya avall? No oblidem el passat. Llançar una cigarreta al bosc o en zones properes pot fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Gertrudis presenta la cançó de l'estiu, part 1. Les persones que tenen esclerosi múltiple viuen la malaltia com aquesta cançó. Mulla't per l'esclerosi múltiple i fes que amb les teves donacions aquesta cançó i la vida d'aquestes persones soni cada vegada millor. Entra a mullat.cat i col·labora. Fundació Esclerosi Múltiple.
Librería Macondo.
Naturaleza salvaje de Jane Harper, editado por Salamandra. Jane Harper es una autora a la que decidí seguir desde que leí su novela Años de sequía, adictiva a la par que angustiante y no apta para días de mucho calor. En Naturaleza salvaje, en cambio, seguimos las andanzas de Aaron Falk, el investigador que ya conocimos en su anterior novela. En esta nos sitúa en un paraje montañoso, húmedo y fresco, donde una empresa decide hacer allí unas convivencias de fin de semana, por eso de estrechar lazos y crear vínculos. Dos equipos, cinco hombres por un lado y cinco mujeres por el otro, de las cuales solo regresan cuatro. Y ahí es donde empieza el rompecabezas.
Más tarde, las cuatro mujeres que quedaron solo pudieron coincidir plenamente en dos cosas. Una, ninguna de ellas había visto cómo el bosque se tragaba a Alice Russell. Y dos, Alice tenía un lado cruel tan marcado que podía resultar hiriente.
Harper alterna un capítulo donde nos explica de primera mano desde el día de la llegada de los equipos a Girardin Ranges y el día que comienza la investigación por parte de Falk y su compañera Carmen. Lo que más me ha gustado de esta novela es que todos los personajes, como novela negra, parecen que tienen algo que esconder, algo contra Alice Russell, que tenía más enemigos que amigos al parecer en esa empresa. Un thriller que engancha y engaña a partes iguales. Una muy buena novela de intriga donde debes intentar ver más allá de las apariencias.
Notícies en xarxa, edició matí, amb Taís Trujillo.
Bon dia, els visitants catalans han donat el tret de sortida aquest cap de setmana al turisme d'estiu, començant a omplir en un 50% segons el sector els primers càmpings, hotels i apartaments després de 3 mesos d'estat d'alarma. Les destinacions de platja amb la Costa Brava i la Costa Daurada al capdavant han estat algunes de les principals preferències del turisme local un cop recuperada la mobilitat total arreu del país. Bona part dels desplaçaments s'han produït des de l'àrea metropolitana cap a segones residències. Malgrat revulsius com la Revetlla de Sant Joan de demà, molts hotelers esperen un cop d'efecte a partir de l'1 de juliol per preveure com serà el primer tram d'ocupació més immediat. Tot seguit, li preguntarem sobre les primeres sensacions d'aquest cap de setmana a l'alcaldessa de Tossa de Mar, Immaculada Colom. Aquests són alguns dels temes que us estem explicant. En repassem també d'altres en forma de titulars. El sector turístic espera el visitant estranger. Precisament avui és el primer dia laborable amb les fronteres ja obertes amb l'espai Schengen. Després de gairebé 100 dies, els moviments s'han tornat a punts com l'aeroport del Prat, on han aterrat els primers turistes internacionals. Un cop eliminat el control fronterer, també s'ha multiplicat el pas de vehicles a la Jonquera. Avui torna a la normalitat el transport públic un cop acabat l'estat d'alarma per la Covid-19. Això vol dir que metro, ferrocarrils, tramvia i rodalies recuperen el 100% dels serveis. L'últim balanç de salut xifra en 8 les morts per coronavirus a Catalunya i pel que fa als nous contagis se n'han sumat 127 i el còmput global s'acosta als 70.500. Ara mateix queden una seixantena de pacients ingressats en estat greu. Avui comencen les colònies i casals d'estiu a bona part de Catalunya. Ho fan adaptant-se a les normes de seguretat sanitària amb mesures com la distància física en les activitats a l'aire lliure. Per molts infants serà el primer contacte amb altres nens després de mesos de confinament. Tot seguit anirem fins a Sant Vicenç dels Horts per saber com es preparen en un dels espais de la Fundació Pere Tarrés. I en esports, el Barça es classifica per les semifinals de la Lliga ACB després de superar el Baskonia per 81-75 i per contra el Joventut de Badalona es complica les seves opcions amb la derrota davant l'Unicaja i se situa ara mateix a la quarta plaça. I en cultura, tres artistes lleidatans han començat a pintar un mural de gran format a Os de Balaguer que incorpora l'escultura i la cera d'abella com a base de la pintura. Es tracta d'una obra cooperativa per fer pedagogia sobre la mel com a dolç natural que s'allargarà fins dimarts.
Al vol amb la teva ràdio i televisió local.
Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
Primera presa. presa de contacte del sector turístic aquest cap de setmana, un cop aixecat l'estat d'alarma. Amb la llibertat de moviments recuperada, els visitants locals han començat a omplir els primers càmpings, apartaments i hotels de Catalunya, amb especial preferència per destinacions de platja, però també de muntanya i d'interior en menor mesura. Tot plegat, un tast, revetlla de Sant Joan a banda, per calibrar la salut del primer tram d'ocupació de la temporada d'estiu més incerta dels últims temps, que tot just engega. Veiem, doncs, com s'ha viscut aquesta afluència dels primers turistes al territori. Comencem per l'Alt Empordà, on divendres a la tarda ja es notava l'augment de vehicles que entraven als pobles costaners. Això sí, encara queden una mica lluny les aglomeracions d'altres anys. És una crònica dels companys d'Empordà Televisió.
Els ciutadans de Barcelona i la seva àrea metropolitana feia 4 mesos que no podien sortir de les seves ciutats i estaven esperant amb candeletes que s'aixequessin aquestes mesures per tornar de nou a les seves segones residències. La temporada turística comença i ho fa amb els ciutadans barcelonins. Així ens ho explica la Yolanda López, gerent del restaurant Bajamar de Rosas.
Porque estábamos bastante asustados, más que nada porque, claro, no puedes coger todo el personal que está esperando que los llames y al menos si ves un poco de movimiento estás animado para que ellos puedan al menos echar 2 o 3 meses de temporada porque el invierno va a ser muy duro. Y esperemos que no haya ningún rebrote, porque entonces ya sí que, la verdad, porque los impuestos hay que pagarlos igual, el ayuntamiento te pide de pagar y... I com no treballem, no sé com què vamos a hacer los empresarios, la verdad.
Els càmpings han tornat a obrir les seves portes. Els hotels han tornat a obrir finestres, omplir piscines i a rebre amb alegria els visitants que tornaran a omplir de vida les platges i a donar treball als centenars de treballadors que fins ara esperaven l'arribada dels visitants. Una arribada plena d'esperança.
I del nord del territori marxem ara cap al sud. Els municipis de Costa del Camp de Tarragona també s'han omplert durant aquest cap de setmana amb l'arribada de gent a les seves segones residències. Ens ho explica l'Andrés Tejedera de TAC 12.
Una vegada recuperada la mobilitat després de la finalització de l'estat d'alarma, les platges i els apartaments han recuperat la imatge habitual, coincidint amb l'arribada de l'estiu. Mentre que els municipis acaben d'ultimar les mesures de control d'accés o d'aforament a la sorra, les famílies s'han organitzat com han pogut per complir amb les distàncies de seguretat. La majoria d'elles es morien de ganes de gaudir de la Costa Daurada.
Jo visc a Terrassa, soc d'aquí de la Torre, però... és el primer dia que podíem sortir de Terrassa i venir cap aquí als orígens amb moltes ganes de venir doncs, a la platja, a donar un passeig, a banyar-nos.
He vingut aquí a veure ma mare, que, bueno, que portava 3 mesos aquí, i aprofitant que era cap de setmana, descarada ja fase 3 o nova normalitat, pues aprofitant una mica també el bon temps.
Una nova normalitat amb imatges semblants a les del passat, però sense oblidar la situació d'emergència sanitària que ens obliga a complir amb les noves mesures de distanciament social.
I a Barcelona, a l'espera que vagi arribant el turisme estranger, s'ha tornat a repetir l'escena de les platges tancades per excés d'aforament. Ahir es van haver de tancar 6 platges durant bona part de la tarda per tal d'evitar aglomeracions, de manera que els banyistes poguessin mantenir les distàncies de seguretat. En canvi, el centre de la capital catalana ha estat pràcticament buit a l'espera que arribin els primers visitants després de la reobertura de fronteres. Barcelonins i gent vinguda sobretot dels municipis de l'àrea metropolitana han aprofitat el cap de setmana per recórrer els indrets més emblemàtics, com ara la Rambla, la Catedral o el Passeig de Gràcia. Pimec Turisme considera que s'ha de valorar amb realisme la temporada turística que ara s'engega. En declaracions fa poca estona al Next Matí, Daniel Bracer, vicepresident de Pimec Turisme, ha afirmat que la delicada situació financera de les empreses és tan important com les previsions de pocs visitants. Per això ha demanat més ajudes directes de l'administració i menys crèdits. Pel que fa a l'ocupació, Bracer assegura que la majoria d'hotels i càmpings continuen tancats i que el flux de turistes interiors encara és baix.
Únic i exclusivament el que tenim és una afluència autòctona, per entendre'ns, de territori, i els caps de setmana, doncs, la veritat és que estem als establiments hotelers, estàvem normalment entre un 40 i un 50%, però entre setmana tot això baixa. Tenim encara la majoria de... Bueno, la gran part del parc hoteler i càmpings i albergs estan tot encara tot tancat i fins a juliol molts encara no tenen pensat ni obrir.
I avui és el primer dia laborable amb les fronteres ja obertes amb l'espai Schengen. Després de gairebé 100 dies s'han aixecat les restriccions i tornen els moviments a punts neuràlgics, com ara l'aeroport del Prat, on han aterrat els primers turistes internacionals. Tot plegat en una primera jornada sense aglomeracions, malgrat les mesures sanitàries, on ja han arribat a operar fins a una vuitantena de vols. La distància física, les mascaretes i les mampares de separació continuaran sent una imatge habitual als aeroports, que recuperaran espais a mesura que s'incrementin també les operacions de les aerolínies. Per via terrestre, un cop eliminat el control fronterer amb França, també s'ha multiplicat en les últimes hores el pas de vehicles a la Jonquera, a l'Alt Empordà. I per seguir analitzant com afectarà la pandèmia la temporada d'estiu i turística que tot just iniciem ara, volem parlar amb l'alcaldessa de Tossa de Mar. Marxem, doncs, fins a aquest municipi de la Selva i un dels racons de la Costa Brava més visitats. Tenim en connexió a Immaculada Colom, alcaldessa de Tossa de Mar. Molt bon dia, senyora Colom.
Hola, bon dia, què tal, com esteu?
Bé, bé, com ha anat aquest primer cap de setmana on estava permesa l'arribada de turistes catalans des de divendres ja i dels estrangers
bueno, catalans, des de diumenge? Catalans i alguns no catalans. És evident que el quilòmetre zero és la moda ara. Ara el quilòmetre zero torna a ser la moda fa molts anys, però no només quilòmetre zero, sinó també hi han hagut, per exemple, francesos. S'ha de reconèixer que n'hi ha hagut. Doncs com ha anat? A veure... Jo no crec. La restauració en general ha treballat molt. Pensem que hotels i càmpings, els hotels pràcticament... jo et podria dir que el dissabte hi havia, no arribava el 20% d'hotels oberts. No arribava el 20%. Càmpings encara res. Pensions, hotels, estem amb el mateix. I apartaments turístics es van començar a moure una mica. Si tens present que tenim 8.500 places entre hotels i pensions i 10.262 places sumant càmpings a part hotels i apartaments turístics, doncs hem quedat encara molt per sota de la xifra. Però sí que s'ha vist, francament, molta animació. Jo, és a dir que l'alegria, la il·lusió de la setmana, durant tota la setmana, de veure la gent que començava a treballar, que començava a obrir portes, que començava a netejar, que acabava de pintar o començava a pintar, perquè penseu que tot això, nosaltres el dia 20 farà 5 mesos que arrencàvem d'un glòria, com molta altra gent, i que en això s'hi ha sumat tot aquest altre factor de crisi sanitària, econòmica, social, que per mi ha estat sempre en paral·lel, i que evidentment l'activitat econòmica catalana se n'ha ressentit i molt. I com no, aquells que demanem, que depenem única i exclusivament del turisme, com és el cas de Tossa. Per tant, veure animació als carrers, botigues obertes, netejant vidres, carregant caixes, penjant penjadors, que després hagin venut més o menys, les dades les tindrem entre avui i dimecres. Dimecres és festiu, però és igual. Entre avui i dimecres tindrem les dades. Sí que puc dir que algun hoteler que vaig trobar verbalment i al carrer em va dir, escolta, tinc obert i tinc ple. I potser fins la setmana que ve. Parlo d'hotels de poca ocupació, però en tot cas això tenim a quan penses que l'afectació tan important que han viscut i que han viscut i hem viscut tots plegats pel que fa a bars, a restaurants, a hotels, a comerços en general, perquè els botiguers evidentment també se n'han restringit molt, si pensem que una tercera part de l'ocupació total del país, una tercera part, és del, vaja, ve donada a la dona, al turisme. Si pensem que estem en un moment amb molta gent acollida per ERTEs, escolta'm, tot això fa que qualsevol cosa, qualsevol flor que vegis davant d'un restaurant, t'anima i animes a la gent que t'hi endavant.
Uh-huh. Alcaldessa Feia...
Estem en una fase de normalitat. Bueno, doncs ja ho veurem. S'ha de veure com evoluciona aquesta fase. A mi també em fa una mica de... permeteu-me dir jo no vull crear ni angoixes ni pors, vull ser optimista i no vull crear ni angoixes ni pors, i ahir pensava, mira, total, amb el que ha arribat a ploure aquest juny, doncs sempre busco el tentó positiu, no? Però aquest desconfinament que no sigui un descontrol, això és molt difícil. S'han creat moltes taules d'experts en turisme parlant de com es podia resoldre el tema econòmic. Penso que en alguna d'aquestes taules hagués fet falta algun mèdic o científic perquè ens expliqués i tornés a dins i repetins allò que tantes vegades hem dit, que encara sembla que no ha arribat a la vida de tothom, de les tres mesures més importants per evitar que tinguem, digueu-li com vulgueu, un brot, un rebot, una nova onada, tant me fa. És a dir, això també et fa patir. Et fa patir quan veus que, o sents o llegeixes, que estem davant d'un augment en una població determinada, una població jove, adolescent, de 15, 29, 30 anys, que si bé aquests que no arriben a 6 casos per 100.000 habitants no és en valors absoluts massa importants, sí que és veritat que és un tema que preocupa. I a mi personalment em preocupa molt. Em preocupa perquè la socialització en aquesta edat és molt difícil. I crec que la mateixa responsabilitat i la mateixa solidaritat que he anat demanant durant tots aquests 5 mesos... Perdó, menys. Jo és que me'n vaig al Glòria. Durant aquests mesos de confinament, doncs s'ha de recalcar en aquests grups, de manera que han d'autoresponsabilitzar-se perquè poden ser un problema per als seus familiars, els seus amics, etc. I, per tant, no poder trencar aquesta cadena de transmissió que ens pot portar molts problemes.
Esperem que actuïn amb responsabilitat aquests turistes, tant els turistes autòctons, com deia abans, com els turistes estrangers que comencen ja a arribar. Immaculada Colom, alcaldessa de Tossa de Mar, moltíssimes gràcies per haver atès la trucada de la xarxa. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Molt bé, que tingueu tots molta salut i, sisplau, deixeu-me fer una crida des de la Vall de Tossa, aquesta vall de turons i muntanyes i de Costa Brava, d'aquesta costa tan brava de penya-segats i tantes cales, una crida en aquest sector d'edat, sisplau, adolescents i joves, d'autoresponsabilitat, de solidaritat i de que entenguin que no és un problema individual, sinó que és un problema comunitari. Si no s'entén això, no anem per bon camí.
Sí, una gràcies, que digueu molta salut al doctor Trilla. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Adéu, gràcies.
Adéu, molt bon dia. I pel que fa a les dades de contagis i morts per coronavirus, les funeràries han comunicat 8 noves morts a Catalunya en l'últim balanç. Són 3 menys que dissabte i això deixa el global de víctimes des de l'inici de la pandèmia en 12.514. Pel que fa als contagis, se n'han detectat 127 de nous, fent elevar el còmput total a gairebé 70.500. Només queden una seixantena de pacients ingressats a l'UCI en estat greu. En el conjunt d'Espanya, Sanitat suma 29 morts corresponents als últims 7 dies, per bé que només una correspondria a les últimes 24 hores. Els números absoluts de víctimes augmenta fins a les 28.323. Respecte als nous diagnòstics confirmats, han estat 146. En l'última setmana hi ha hagut un centenar d'hospitalitzacions i només 5 han estat entrades a les unitats de cures intensives. I ara, canviant de qüestió, avui comencen les colònies i els casals d'estiu a bona part de Catalunya i ho faran adaptant-se a les normatives higienico-sanitàries. El sector de l'educació en el lleure reivindica l'especial rellevància que tindran aquest any, ja que per a molts nens suposaran el primer contacte amb altres menors i activitats a l'aire lliure després de mesos de confinament. Per conèixer com es viu aquest primer dia, anem ara fins a Sant Vicenç dels Horts. Allà hi tenim els companys de DTV, Ferran Alcàsser i Víctor García. Molt bon dia, Víctor.
Què tal? Bon dia. Doncs tot just 3 dies després de finalitzar el curs escolar, avui s'inicien els casals d'estiu. Nosaltres concretament ens trobem a l'Escola Salesians de Sant Vicenç dels Horts, el casal gestionat per la Fundació Pere Tarrés, que comptarà amb 27 nens i nenes en aquest casal, repartits en grups de menys de 10 nens. I ja podem parlar, ja ens acompanya una de les monitores, la Mar Bosch. Què tal, Mar? Bon dia.
Hola, bon dia.
Explica'ns una mica el protocol de seguretat que teniu establert.
Sí, ja que van anar sortint els protocols de la Generalitat, vam haver d'adaptar-nos a cadascun d'ells. Hem fet protocols d'entrada perquè no hi hagi aglomeracions, en els que també hem de facturar d'impacte.
Sembla que tenim problemes per escoltar el que ens estan dient en aquesta connexió. Els companys de ETV estan en un esplai que comença tot just avui al municipi de Sant Vicenç dels Horts i ens estaven explicant les mesures de seguretat, però no els podíem escoltar. Sembla que ara sí que serà possible. Ho tornem a provar.
És una cosa a la que no estem habituats, però ens hem anat reunint setmanalment des que van començar a sortir els protocols per a... que durant tot el curs fem una tasca voluntària per l'educació en el lleure, pels infants, i aquest estiu creiem que no podíem fallar.
Vosaltres com hem... Setmana, i es preveu que després de Sant Joan hi hagi més.
No és possible establir ara mateix aquesta connexió. Tenim problemes d'àudio, no s'entenia el que ens estaven dient perquè ho perdíem estones, així que ho deixem córrer. I continuem parlant d'altres qüestions. Ara ja falta poc per la revetlla, unes 36 hores per ser més concrets. I Protecció Civil dona consells per celebrar-la de manera més segura. Primer de tot, evitar aglomeracions i compartir aquesta festa amb grups petits, és a dir, amb la família o amb els amics. I segon, posar-se la mascareta sempre que no puguem mantenir la distància de seguretat, sobretot amb persones amb qui no tenim contacte habitual. Ens ho explica la nostra companya Maite Polo.
Per aquest Sant Joan diferent, les mesures de seguretat i higiene que ja coneixem. Les repassen declaracions a la xarxa la responsable d'informació de Protecció Civil, Xesca Baró.
El rentat de mans és molt important, no compartir la nit de Sant Joan, doncs estris com els gots, els coberts, mantenir aquesta distància d'un metre i mig, sobretot amb aquelles persones doncs, que no vivim habitualment o que no tenim un contacte habitual, l'ús de mascaretes, doncs, si no podem mantenir aquesta distància, i la nit de Sant Joan doncs, recomanem que sigui de cotó per evitar doncs, accidents.
Protecció Civil demana que deixem a casa el gel hidroalcohòlic la nit de Sant Joan perquè és incompatible amb els petards, ja que se'ns pot incendiar.
Per tant, aquest any toca una revetlla familiar, una revetlla responsable i una revetlla també segura, més segura que mai. Aquesta és, de fet, l'aposta decidida que fa l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, un sector que, malgrat perdre un 25% en les vendes, es mostra satisfet de poder celebrar Sant Joan i que sigui la primera gran festa després d'aixecar-se l'estat d'alarma. Això sí, demanen més prudència que mai per evitar tensionar encara més unes urgències hospitalàries i uns serveis d'emergència que surten de 3 mesos exhaustes de feina. Josep Maria Vilardell és president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya.
Prudència, prudència i més prudència amb el tema de poder ajudar doncs, a totes les forces de seguretat, sanitaris, bombers, que han patit tant durant aquests 3 mesos. En principi es fomentarà la venda de petards de baixa intensitat. Això no vol dir que estiguin prohibits els més grans. I la revetlla en l'àmbit familiar, que també evitarà moltes de les incidències que poden haver o que hi ha cada any.
Os de Balaguer tindrà un mural en homenatge a la flor d'ametller i les abelles. Es tracta d'un mural de gran format que estan fent cooperativament 3 artistes lleidatans sota el títol Polinitzant l'ametller. L'obra vol expressar com la Covid ha accentuat la creació de nous productes i la col·laboració entre diferents productors. La informació és de Lleida Televisió. Molt bon dia.
Bon dia. 3 artistes lleidatans pinten ous de Balaguer, un mural de gran format que incorpora escultura i la cera d'abella com a base de la pintura. Es tracta d'una obra cooperativa de la mà d'Oriol Oromí i Eric i Sven Smith Coll i té previst finalitzar-se aquest dimarts. L'acció, promoguda per Torrons i Mel Alemany, s'emmarca en la campanya La mel i pinta molt, que aposta per l'art i fa pedagogia de la mel com a dos natural, sent un homenatge al territori del Montsec, la proximitat i la flor de l'ametller. En parla el gerent de Torrons i Mel Alemany, Ferran Alemany.
Aquesta flor, un cop ben polinitzada per les mateixes abelles, doncs pot donar un fruit al setembre, a la tardor, que es donen les ametlles. I l'ametlla és l'ingredient bàsic per nosaltres poder fer els torrons. Per tant, el que volem fer aquí és aquest homenatge doncs, amb aquest arbre, un arbre molt autòcton.
El mural està ubicat en una de les parets de l'empresa Alemany que està treballant en la creació de nous productes, així com la col·laboració amb altres productors.
I ara recuperem la connexió que hem fet fa pocs minuts amb els companys de ETV. Sembla que ja resols els problemes tècnics. Us explicàvem que avui comencen les colònies i els casals d'estiu a bona part de Catalunya i que ho estan fent adaptant-se a les normatives higienico-sanitàries. Per saber com es viu aquest primer dia, anem ara cap a Sant Vicenç dels Horts. Allà hi tenim encara els nostres companys Ferran Alcàsser i Víctor García. Molt bon dia.
Com dèiem, estem amb la Mar Bosch, la monitora de l'esplai a l'Escola Salesians de Sant Vicenç dels Horts. Marc, comentàvem, vosaltres feu campaments, feu colònies de cara a l'agost. Com us ho fareu?
Hem hagut de replantejar sobretot campaments, ens hem hagut de canviar d'ubicació i igual que amb el casal. Setmana a setmana, veient com els protocols s'anaven actualitzant, anant-los seguint i sobretot el que ens espera aquest any és més feina de neteja del que estem habituats, però com deia, creiem que aquest estiu no podíem fallar, que els infants necessiten casals, necessiten colònies, necessiten campaments i hem volgut fer-ho.
Moltes gràcies, Marc.
Res.
Els nens i nenes que van arribant esglaonadament, podem comptar i tenim amb nosaltres alguna de les mares, amb la Marga. Què tal, Marga Torres?
Bé, molt bé, bon dia.
Explica'ns una mica, tant per pares com per fills, com ha estat aquesta tornada als casals d'estiu, què significa?
A veure, una mica tornar a la normalitat, però amb molt de respecte, la veritat. A veure, confiança 100%, però t'agradi o no, sempre hi ha el neguit aquest. Però bueno, estem tots molt contents.
Sí. De cara a la canalla, imagino que tenien ganes, no?
Sí, sí, sí.
Doncs bé, moltes gràcies, Marga, per atendre'ns. I com veieu, els nens que a poc a poc van arribant esglaonadament en aquest casal d'estiu que ja ha començat a partir d'avui.
Doncs moltíssimes gràcies, companys de ETV, Víctor García, per aquesta connexió amb aquest esplai que arrenca tot just ara al municipi de Sant Vicenç dels Horts i per recollir també l'opinió dels monitors i dels pares en aquest estiu d'esplais una mica especial i anòmal respecte a la resta. Ho deixem aquí. El Notícies en Xarxa tornarà demà a les 7 en punt del matí. Que vagi molt bé. Bon dia.
Notícies en Xarxa, els primers en explicar-te la informació més propera.
La xarxa de comunicació local.
L'estrella del dia. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
Altair. Altair és l'estrella més brillant de la constel·lació de l'Àliga i una de les més brillants del cel de l'estiu. Ara, a la primavera, no la podem veure al vespre, però si ens esperem a la mitjanit, ja comença a sortir. Juntament amb Deneb i Vega, formen el conegut Triangle d'Estiu, un triangle d'estrelles brillants que destaca el cel durant les nits de juliol i d'agost. Altair, com moltes altres estrelles, té un nom d'origen àrab, significa volador, fent referència a l'Àliga. Tot i que aquesta constel·lació és una de les 48 que ja van descriure els grecs i que segurament prové d'abans d'ells. Per als grecs, era l'àguila de Zeus. Però anem a veure com és Altair. Es tracta d'una estrella que és més o menys unes dues vegades més grossa i massiva que el Sol. També és una mica més calenta i més brillant. Brilla unes 10 vegades més que la nostra estrella. Només es troba 16 anys llum de la Terra. Per tant, és molt propera a nosaltres. Quan puguem viatjar per les estrelles, segurament serà una de les primeres que visitarem. Però per fer això encara ens falta molt de temps, eh? Cal pensar que per arribar a la més propera de totes, amb el coet més ràpid que tenim avui en dia, tardaríem 80.000 anys. Encara no hi podem anar. Però quan puguem viatjar a Altair, potser ja no haurem de viatjar tant, perquè s'està acostant a nosaltres aquesta estrella. Ara bé, va a poc, s'acosta a uns 100 km per hora. Això és una absoluta misèria per una estrella. L'any 99, les mesures fetes amb satèl·lit van demostrar que aquesta estrella no brillava sempre igual, sinó que és una estrella variable, encara que té una variació molt, molt petita. Així doncs, es va identificar aquesta estrella del tipus variable Delta Scuti, amb una variació de llum molt ràpida, d'entre una i una hora i mitja. Les estrelles de tipus Delta Scuti varien la seva llum perquè són estrelles pulsants. Per dir-ho de forma senzilla, s'inflen i es desinflen. I en cadascun d'aquests batecs brillen més o menys. I una altra curiositat d'aquesta estrella és que no està sola, sinó que se li coneixen tres estrelles companyes. Finalment, la característica més curiosa d'aquesta estrella és la seva alta rotació. Totes les estrelles giren sobre si mateixes, però ho poden fer a diferents velocitats. El Sol tarda uns 28 dies a fer una volta sobre si mateix. El d'Ir només tarda 9 hores en fer-ho. I això provoca que no tingui forma esfèrica, sinó ovalada. El seu diàmetre equatorial és un 20% major que el seu diàmetre polar.
La xarxa. Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9. Parlem Anna Morgades i Pere Gilard. Primer dia de feina sense estat d'alarma i amb totes les fronteres obertes amb tot l'espai Schengen. L'aeroport del Prat torna a funcionar a mig gas. Va reprendre els vols europeus, inclosa la connexió amb Porto, tot i que fins l'1 de juliol estarà tancada la frontera terrestre. Els viatgers surten només des de la terminal 1 amb accessos restringits. Només hi podran entrar els que tenen bitllet. A les portes de l'aeroport hi tenim a les nostres companyes Zoraida Mas i Helena Puigdueta. Connectem-hi en directe. Helena, bon dia. Quin és el panorama?
Bon dia. Doncs un centenar de vols operen avui des del Prat entre arribades i sortides, 28 dels quals provenents de països de l'espai Schengen. La resta, vols domèstics. Els més matiners directament arribats de Mallorca. Més activitat avui que no pas ahir i més treballadors encara que turistes. També es nota que algunes companyies com Vueling amplien des d'avui les seves rutes nacionals i internacionals. La màxima aquests primers dies aquí a l'aeroport és informació, prevenció, higiene, pantalles i megafonia recordant l'obligatorietat de mantenir distància de seguretat i mascareta, itineraris senyalitzats i facturació a través de mampares de metacrilat.
Gràcies, Helena. Amb la reobertura de fronteres i aeroports, a l'Alt Empordà esperen turistes amb candeletes, tot i que no creuen que siguin prou els visitants per permetre'ls salvar aquesta temporada. Ens ho explica la Mercè Mainé des de Ràdio Vilafant. Mercè, bon dia.
Bon dia. Amb l'obertura de la frontera s'espera l'arribada del tan esperat i necessari per l'economia de la comarca visitant francès. Una obertura, però, que no resoldrà la temporada, així ho explica Miquel Gotanegre, president de la Federació d'Hostaleria de l'Alt Empordà i de l'Associació Gironina de Càmpings.
El turista internacional és un turista que està acostumat a planificar d'una manera diferent a la nostra i ells anticipen molt l'organització, no? I clar, nosaltres hem comunicat que les fronteres eren obertes tot just fa, no fan una setmana, no?
Amb l'obertura des d'ahir de la frontera, caldrà veure ara quines seran les xifres de visitants que vindran a la comarca per fer turisme o comprar i quan es gastaran.
Gràcies, Mercè. En declaracions a la xarxa, el vicepresident de Pimec Turisme, Daniel Braser, ha assegurat que cal treballar per reduir la dependència excessiva que el país té pel que fa al turisme. L'escoltem.
El que es tracta és de poder-ho desestacionalitzar, distribuir el temps i que no només depenguem del turisme, perquè ja s'ha vist que amb una situació com la pandèmia doncs, ha parat el país.
Més enllà de turistes, els que també tornen avui són les colònies i els casals d'estiu, Fundesplai i la Fundació Pere Tarrés, les dues principals entitats que n'organitzen, tenen gairebé 85.000 infants apuntats. Els casals tindran però un format atípic. Els nens i nenes hauran d'entrar per torns, se'ls prendrà la temperatura i el primer que faran serà rentar-se les mans. Cada monitor tindrà un màxim de 10 nens i nenes que hauran de portar la mascareta de casa.
Més coses, aquest migdia es presenta a la capital catalana el Pla Barcelona Demà, Compromís Metropolità 2030. És un pla de 5 milions per recollir el futur post-Covid-19 a l'àrea metropolitana a llarg termini. Es plantejaran accions pels propers 10 anys i participaran, entre altres, l'alcaldessa de Barcelona, de Colau, el de Granollers, Josep Mayoral, David Bote, de Mataró, o l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart.
I en esports, el Real Madrid guanya 1-2 a la Real Societat en un partit amb polèmica arbitral. Els blancs se situen líders de primera divisió, els mateixos punts que el Barça, però amb el gol a baraix particular a favor.
I tanquem amb cultura, Eduard Cabré.
Des d'avui ja es pot tornar a visitar el Museu Marítim de Barcelona. La totalitat de l'espai expositiu, integrat dins de les naus drassanes, ja està obert al públic, així com el Pailabot Santa Eulàlia, el servei de cafeteria i restauració i la botiga del museu. També s'obren al públic els serveis de biblioteca, arxiu i registre del museu, l'accés als quals es fa mitjançant concertació de cita prèvia.
Blau que hi ha al gener. Un dia radiant, el primer dia d'estiu i que ha coincidit amb el primer cap de setmana de la nova normalitat. Aprofitarem per analitzar si es pot ser molt feliç després de tot el que ha passat i com es positivitza una crisi sanitària com la del coronavirus, de quines eines disposem per poder mirar el futur amb bons ulls. Li preguntarem al doctor José Antonio López, que és psicòleg i doctor en neurociència. Un primer cap de setmana de nova normalitat que s'ha notat, i de quina manera, a llocs habitualment atractius en aquesta època de l'any, ja ho hem vist, com són les platges. A tota la costa catalana esperaven els visitants amb candeletes i les previsions, la veritat, és que no han defraudat. Aquí, d'aquí uns minuts, passarem per Cambrils i parlarem amb la seva alcaldessa, la Camí Mendoza, perquè ens analitzi què tal ha anat aquest cap de setmana i quines previsions tenen de cara a la revetlla de Sant Joan i la temporada d'estiu. I la conversa tranquil·la d'avui, com no podia ser d'una altra manera, el que farem serà parlar amb el col·lectiu que més ha viscut i ha patit la pandèmia en primera persona, els metges. A partir de 9:45 parlarem amb el doctor Jaume Pedrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona, per analitzar, ara que ja estem en aquesta nova normalitat, què s'ha fet bé, què no s'ha fet bé i què queda per fer a la sanitat, que segur que és molt. Tot plegat des d'ara fins a les 10 del matí, com dèiem, recuperem aquesta tercera hora de notícies en xarxa. Abans, però, fem un cop d'ull com està la jornada a les carreteres, com està la xarxa viària des del RAC. Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia, doncs encara a aquesta hora queda alguna incidència. Dos camions avariats compliquen la circulació, un d'ells a la P7 a Castellbisbal en direcció Girona i l'altre a l'autovia 2 al Bruc en sentit Lleida. En tots els casos tallen ara un carril i provoquen circulació intensa. També hi ha hagut un accident fa uns minuts a la C33 a Mollet, en sentit Barcelona, provocat 2 quilòmetres de retencions, i també continuen formant-se algunes retencions a les dues rondes en sentit Llobregat, tot i que rebaixa la intensitat del trànsit als accessos de Barcelona. Un trànsit que, per cert, continua creixent també durant les caps de setmana. Recupera ja el 80% del volum habitual a l'àrea metropolitana de Barcelona. Entre setmana, recordem, ens apropem dia rere dia, pràcticament el que seria el 90% del trànsit habitual. I, per últim, volem recordar també que no s'ha de baixar la guàrdia durant els desplaçaments que tindran lloc entre avui i demà, sobretot en motiu de la revetlla de Sant Joan. Precaució sempre a les carreteres. Seguir l'actualitat des de casa, això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat, que vagi bé, molt bon dia. I un cop d'ull ara a la previsió del temps, com pinta la jornada d'avui? Sembla que amb força sol. Esther Batalla, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Ens llevem amb un cel pràcticament seré arreu del territori, si bé amb alguns intervals de núvols baixos al sud de la Costa Brava i també algun banc de boira boirina que fins a mig matí encara podrà estar present de forma molt local a baix i fondalada, sobretot de l'interior de la meitat est. Fora d'això, llueix el sol arreu, es mantindrà d'aquesta manera durant gran part de la jornada, si bé a punts de muntanya, sobretot al Pirineu, i creixeran nuvolades durant aquesta propera tarda a partir de migdia. No es descarta que pugui haver-hi algun ruixat molt feble, aïllat i minso a punts del Pirineu Oriental durant la tarda. En quant a la temperatura, avui es mantindran valors molt semblants als d'ahir i, per tant, ja veurem doncs, un altre cop temperatures per sobre dels 30 graus, especialment a punts de l'interior i fins als 28 a punts ja de la façana litoral. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Amb la teva ràdio i televisió local.
Notícies en xarxa, edició matí, amb Vanessa Raja.
Primera presa de contacte del sector turístic aquest cap de setmana, un cop s'ha aixecat l'estat d'alarma. Amb la llibertat de moviments ja recuperada, podem dir que els visitants locals han començat a omplir, i de quina manera, els primers càmpings, apartaments, hotels de Catalunya, amb especial preferència per les destinacions de platja, coincidint amb aquest primer cap de setmana d'estiu. Tot plegat, un tast per calibrar com s'afronta una temporada turística pel primer tram d'ocupació de la temporada d'estiu més incerta dels últims temps, que tot just està engegant. Marxem fins a Cambrils. Allà hi tenim els nostres companys de Reus Televisió, l'Axel Gavàs i l'Ariadna Escoda. Ariadna, què tal? Molt bon dia. Explica'ns.
Bon dia, doncs, com bé dèieu, aquest ha estat el primer cap de setmana de represa, un cap de setmana aquí a Cambrils que s'ha viscut amb una imatge que recordava potser una mica més als estius que estem habituats, però això sí, en certa mesura. El que sí que canviava bastant és la imatge respecte a les últimes setmanes, en quan aquí a Cambrils doncs teníem una imatge bastant tranquil·la. Volem saber quin és el balanç que en fan de tota l'activitat que hi ha hagut aquests dies, per això ens acompanya l'alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza. Molt bon dia, Camí. Expliqui'ns una mica quin és el balanç que fan d'aquesta recuperació de negoci? Com ho han vist?
Doncs aquest cap de setmana ja s'ha notat que doncs, els visitants, tant a part de voler gaudir doncs, de les nostres platges, de la nostra ciutat, doncs també han gaudit també de fer compres als establiments, d'anar també als restaurants i cafeteries, i per tant l'activitat econòmica d'alguna manera doncs s'ha vist més animada. Per tant, hi ha un cert, diríem, una certa recuperació, no?, de lo que és una mica la normalitat en l'àmbit econòmic, però és clar, doncs molt lluny també encara del que hauria de ser en unes dates com a les que estem.
De totes maneres, dona la sensació que sí, una campanya que no estigui del tot perduda, llavors tenen esperances?
Tenim més esperances que no fa dos mesos enrere, no? Està clar que amb el canvi de situació doncs, que hi ha hagut i que cada vegada doncs, ja es permet més doncs, que puguin venir doncs, turisme inclús internacional, doncs això dona ànims, dona perquè els establiments cada vegada hi puguin haver més d'oberts, perquè alguns que potser no es plantejaven no obrir, doncs ara ja, doncs, ja estan oberts on les properes dates obriran. Per tant, sí que ha anat canviant molt doncs, el moment en el que estem en respecte a les setmanes anteriors.
D'altra banda, el fet de que hi hagi més gent, hi hagi més visitants, han notat que hi ha hagut una certa rebaixa de les mesures de seguretat, que hi hagués gent que no fes cas de l'obligatorietat, per exemple, de portar mascareta, ho han notat des de la policia local?
A veure, a nivell general diríem que hi ha un comportament correcte, però sí que està clar que en moments puntuals, depèn de quin establiment, doncs es pot haver notat doncs, algun cas, no? És a dir, en algun establiment no, que es pot haver dit doncs, de fer una mica d'incís en el tema doncs, de que la gent fos respectuosa amb les mesures. Apel·lem una vegada més a la responsabilitat individual, vull dir, tant, a vegades els establiments ja posen les mesures, però també és aquelles persones que hi acudeixen doncs, que han de saber com s'hi han de comportar. Per tant, doncs, una vegada més, apel·lem amb aquesta responsabilitat de cadascú, perquè el que volem és que tothom puguem sortir de casa aquí a Cambrils, allà on sigui, amb la màxima tranquil·litat i que puguem garantir la salut a tothom.
Estem a pocs dies de Sant Joan i Cambrils, sense ànims de fer una crida a que vingui la gent, sí que permetrà l'accés a les platges. Quin és el protocol per evitar aglomeracions i per evitar problemes, al cap i a la fi?
Des de Cambrils veiem que evitar, és dir, no deixar que la gent anés a les platges potser ens provocaria en algun altre àmbit del municipi tenir aglomeracions. Per tant, aquest ha sigut una mica el plantejament que ens ha fet doncs, prendre la decisió de que entenem que si la gent van a les platges tenen molts més espai per poder escampar, diríem, i així no se'ns concentraran, com he dit, doncs, en places o altres espais del municipi. Tenim molta platja, tenim molts quilòmetres de platja, i així creiem que si la gent allà s'escampa, doncs serà la manera millor de no tenir disgustos, diríem.
A banda d'aquesta apel·lació de la responsabilitat individual que com a ciutadans han de recordar, de cara a l'estiu, quin és el perfil, quin és el públic que s'espera que vingui aquí? Han fet alguna campanya específica per cridar l'atenció d'algun visitant en concret?
s'ha de dir que aquest any, més que potser algun altre any, no, o amb més insistència, s'està fent molt, doncs, tant del turista, diríem, català, com el turista estatal. És a dir, és un turisme del qual cada any ja assisteixen moltíssim al nostre municipi, però aquest any, d'entrada, com que les fronteres havien d'estar tancades i no sabien fins quan, i davant d'aquesta incertesa, doncs, s'ha insistit molt. I creiem que, evidentment, serà també el turisme que ens ajudarà a salvar més la temporada, tant, com dic, el català com l'estatal. Però, doncs, tot i amb això, doncs, contem que sí que des de internacionalment també hi haurà alguns països que també ens visitaran, perquè també hi ha persones que tenen segona residència aquí a Cambrils.
De fet, la segona residència és un dels perfils que s'espera més tenir aquí a Cambrils aquests dies, més que no pas algun altre tipus d'equipament hoteler, per exemple.
Bé, tenir apartament de segona residència garanteix d'alguna manera potser més, no, que algú vingui sí o sí a Cambrils, no? Però que nosaltres, avui dia d'avui, per exemple, tots els càmpings ja estan oberts, per tant, volem també que la gent visiti Cambrils, els seus càmpings, volem que la gent vingui a Cambrils també als seus hotels, perquè doncs, són allotjaments que estan completament preparats, els que estan oberts i els que obriran en propers dies, amb tota la responsabilitat del món per poder garantir les mesures perquè les persones que s'hi allotgen estiguin en les millors condicions.
Moltíssimes gràcies, Camí Mendoza, alcaldessa de Cambrils. Nosaltres ens quedem amb aquestes paraules, tenint doncs, aquesta previsió de cara a aquesta campanya que, com dèiem, serà del tot incerta, però que a poc a poc va desgranant doncs, aquests interrogants.
Ara bé, que la gent tenia ganes de platja, que ha quedat més que demostrat aquest cap de setmana, només falta que el temps acompanyi i les ganes també. Moltíssimes gràcies, companys de Canal Reus Televisió, que vagi molt bé i molt bon dia. De fet, aquest cap de setmana s'ha celebrat, potser no s'ha sentit gaire, però el Yellow Day, el dia groc, per dir-ho així, que en teoria és el dia més feliç de l'any, va ser dissabte, en contraposició del Blue Monday, que és el dia més gris i el més trist i que s'escau el tercer dilluns de gener. És una jornada que la veritat ens ha vingut molt bé per reivindicar la importància d'afrontar la nova normalitat que acabem d'estrenar. Ara bé, com es positivitza una situació tan dura com la que hem passat els darrers mesos? Doncs en volem parlar amb el doctor José Antonio López. Ell és psicòleg, és doctor en neurociència per la Universitat Complutense de Madrid. Doctor López, bon dia, buenos días, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Muchas gracias. A ver, ¿por qué es tan importante para nuestra salud plantar cara a esta nueva normalidad con optimismo?
Bueno, pues digamos, ha habido ahora mismo, yo creo que lo más importante es que estamos recuperando, pues justamente, por decirlo así, unos derechos, unos privilegios que antes eran normales, es decir, la normalidad. Entonces, pues bueno, yo creo que ahora mismo, como comentabas, ha coincidido con el, digamos esto, con el Yellow Day, es decir, que se está uniendo pues el hecho de que unas buenas temperaturas, los días más largos y, muy importantemente, la expectativa de que de unas vacaciones. Por lo tanto, por decirlo así, hemos estado como, digamos, ante un gran viernes. Para decir que se han juntado varias cosas, efectivamente, que sería esto, pues eso, la expectativa de un fin de semana. Por lo tanto, sí es importante, sin negar lo dramático que ha sido la situación de la pandemia, pero es importante ahora pues ir volviendo a la normalidad y aprovechando ahora estas circunstancias.
Claro, porque precisamente por eso, ¿cómo se positiviza una experiencia como esta, teniendo en cuenta que hay mucha gente que ha sufrido directamente los efectos de la enfermedad, gente que ha estado muy grave, gente que ha perdido seres queridos? Todo este background, ¿cómo lo positivizamos? ¿Cómo gestionamos este bagaje tan gris que llevamos encima?
Bien, pues en primer lugar yo creo que, sobre todo para las personas que han perdido a alguien, yo creo que lo fundamental es estar agradecido pues bueno, de lo que esa persona nos ha dejado, ese pose que nos ha dejado y digamos de los días que hemos compartido, porque en realidad tenemos dos opciones, o digamos, lamentar durante todo, digamos, el futuro, pues que lo que ha pasado, o digamos, decidir entonces qué puedo sacar de esto, digamos, por decirlo así, de positivo. Y la única manera es eso, estar, digamos, agradecidos por el tiempo que hemos compartido con esas personas que han desaparecido durante esta pandemia.
Doctor, yo no sé usted, pero la sensación que yo he tenido, por ejemplo, este fin de semana o estos últimos días, es que vemos a la gente haciéndolo todo como si no hubiera un mañana, ¿vale? La actitud esta de hacerlo todo, vamos a quedar, vamos a correr, vamos en bici, vamos a la playa.
No sé si nos estamos pasando o es una reacción lógica después de un confinamiento y de tantos meses encerrados y con muchísimas limitaciones.
Hombre, creo que sí, que hay parte de la población que está haciendo lo que comentas. Ahora creo que también hay otros grupos, es decir, otros grupos de personas. Algunos, yo creo que lo que estás comentando son más bien los jóvenes, adolescentes, pero luego hay otras personas que justamente, otro grupo de personas que, al contrario, que todavía, a pesar de estas, digamos, restablecimiento de la normalidad, pues todavía siguen con unas restricciones todavía más severas de lo que ya está permitido, que es, y que en general suele corresponder a las personas más mayores, que claro, son las más afectadas y que en general, pues claro, tienden a ser más prudentes esas personas mayores.
¿Qué ganamos con esta visión positiva de la realidad, psicológicamente hablando?
Psicológicamente hablando, bueno, pues es conocido que en psicología que hay un, digamos, tiene que ser las personas un positivismo realista, en el sentido que aquella persona que es, digo, por decirlo así, muy realista, pues al final tiene tendencia a la depresión. Es decir, que aquella persona que incluso sus actos los considera o cree que las personas lo ven mejor de lo que es, pues digamos tiene una mejor adaptación normal, una adaptación mejor psicológica. Por lo tanto, digamos, siempre tenemos pues un sesgo positivo de, por ejemplo, cómo lo ven los demás, cómo nos comportamos. Por lo tanto, sí es cierto que necesitamos, digamos, una evaluación incluso más positiva de lo que es la realidad. Eso es un hecho. Mientras que aquellas personas que son, por decirlo así, superrealistas, son más tendentes a la depresión. Por lo tanto, es un sesgo cognitivo que nos facilita pues la adaptación.
¿De qué instrumentos tenemos las personas para precisamente buscar este lado positivo de las cosas? ¿Qué podemos obtener? ¿Qué instrumentos tenemos? ¿Hacia dónde podemos ir? ¿De qué disponemos? No sé, reflexión, vale. Hacer algún deporte. ¿Qué podemos hacer?
Bien. Aparte de eso, efectivamente, yo creo que hay tres cosas. Uno, por ejemplo, lo que has comentado, hacer deporte. Es decir, hacer deporte es fundamental porque yo creo que nadie se escapa que una mente sana está bien en un cuerpo sano. Eso ya se ha dicho muchísimo y yo creo que huelga aquí repetirlo. Segundo es la socialización, es decir, el hecho otra vez de reunirnos con nuestros amigos, nuestros familiares, pues eso, yo creo que es fundamental, y aprovechar ahora, por ejemplo, con buen tiempo, pues a salir a tomar algo, aun sea una cerveza o leer un libro, etcétera. Y luego el tercero, que yo creo que es muy clave, que es relativizar. Nosotros hemos pasado ahora mismo una crisis importante, e incluso puede venir una crisis económica todavía, y, digamos, de consecuencias inesperadas, pero en nuestro país somos de los 20 que estamos de los 20 países más desarrollados del mundo. Es decir, estamos hablando del mundo general, es decir, que la mayor parte de la población, pues la crisis es mañana, pasado y dentro de 10 años, y si no es un conflicto bélico. Por lo tanto, hay que relativizar que sí, salimos de una... Es decir, que tenemos un momento duro, pero hay que relativizarlo en comparación con, digamos, con otra población del mundo. Es decir, que en realidad, pues somos afortunados. Es decir, nuestra felicidad en realidad se basa siempre en comparación de... Es decir, si nos fijamos, dice, oye, estoy más contento, y al final nos comparamos casi un poco de manera inconsciente con nuestro vecino, con nuestro amigo. Es decir, nuestra felicidad está basada en compararnos, eso es.
En aquello de siempre hay alguien peor que tú detrás tuyo, ¿no? Eso se dice
pues
mucho.
Pues casi, pues tiene mucha parte de verdad, sí, correctísimo.
Me gusta que haya dicho el tema de la crisis económica, porque claro, venimos de una crisis sanitaria, ya estamos en una crisis económica. Entonces, ¿qué argumentos buscamos para positivizar la situación? Porque hay gente pues que está sin trabajo o que no sabe qué va a pasar con su trabajo, que puede ser que esté en un ERTO, gente que ha tenido pues que dejar facturas pendientes por pagar porque no tiene dinero. Claro, ¿esto cómo nos lo miramos en un yellow day, por decirlo así?
Claro, eso es una cosa que, digamos, eso exactamente, eso lo relativiza, y habría que mirar caso por caso, porque, por ejemplo, la mayor parte de las personas nos pasa que nos gusta, digamos, ser asalariados, en el sentido de que nos gusta terminar el viernes a las 3 o 5 de la tarde e irnos a casa y ya está. Sin embargo, hay otra gente que de los menos porcentaje de población que lo que busca es eso, un trabajo, es decir... tener una empresa, y una empresa quiere decir que no termina el día. Es decir, el fin de semana tienes que estar, por ejemplo, revisando facturas, etcétera. Por lo tanto, esa situación es difícil, pero no existe aquí una fórmula única, porque aquí es, digamos, las diferencias entre las personas es muy grande, y las situaciones, si tienes una hipoteca, si tienes hijos a tu cargo, es muy diferente que versus unos chavales que están empezando a trabajar, etcétera. Por lo tanto, aquí no me atrevo a decir, digamos, una solución, porque que creo que la variedad es tan amplia que creo que me voy a equivocar en cualquier cosa que diga en este caso.
Doctor, hablando con un compañero del equipo hace unos días, me comentaba, es que me he dado cuenta con el confinamiento que yo soy de fase 2, no necesito más fases. Es interesante esta lectura de decir, no necesito tantas cosas, no necesito salir tanto, no necesito una agenda a tope. Es interesante una reflexión así, ¿no? ¿De qué nos hemos dado cuenta con este parón? De golpe y porrazo la agenda se nos ha vaciado, teníamos tiempo para hacer muchas cosas, teníamos tiempo para aburrirnos incluso. ¿De qué nos puede servir, psicológicamente hablando, para afrontar la nueva normalidad en la cual ya nos estamos enrolando, como le decía antes, con gente que parece que no haya mañana ya?
Claro. Bueno, pues yo creo que esto ha sido, digamos, una experiencia que los que tienen más o menos años, pues nunca hemos vivido. Entonces, pues la verdad que ha sido una experiencia y nos permite, lo que comentaba antes, relativizar. Justamente ahora hemos visto que cuando hemos tenido ese cambio tan importante, lo importante que es la formación de un hábito. Yo creo que al principio a todo el mundo le ha pasado, cuando hemos estado con el confinamiento, que los días pasaban muy lentamente. Teníamos mucho tiempo, ¿qué hacíamos con estas horas, estos minutos que antes no estábamos acostumbrados? Y luego progresivamente, según hemos ido ganando hábitos en ese confinamiento, hábitos nuevos, pues luego los días iban pasando más rápidamente. Por lo tanto, esto te da, digamos, te marca la importancia que tiene eso de la formación de hábitos y de lo que asumíamos por dado, pues a lo mejor no es tanto. Y bueno, crucemos los dedos, por decirlo así, de que no haya otras crisis, que esta sea la peor que hayamos visto. Yo por esto lo firmaría ahora mismo.
Yo lo firmo también con usted, ya se lo digo. Afirmo que esto sea lo peor que nos pueda pasar, por favor. Ya veremos qué es lo que nos depara el futuro. Es una manera muy optimista también de plantar cara a lo que pueda venir, que nos quedemos como estemos. Yo virgencita, básicamente. Doctor José Antonio López, muchísimas gracias por habernos atendido. Que vaya muy bien. Y gracias por estas instrucciones para, como mínimo, ser un poco más optimistas en lo que nos pueda deparar el futuro. Muchísimas gracias.
Moltíssimes gràcies.
Adiós. Un saludo. Buenos días. Doncs precisament amb optimista haurem de plantejar la propera entrevista d'aquí uns minuts a partir de 2:15 perquè parlarem amb metges. Parlarem, de fet, amb el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Pedrós, que són els professionals, un dels professionals que han viscut aquesta crisi sanitària a primeríssima línia amb tot el preu que això implica. Serà després d'aquesta pausa. Fins ara.
Encendre una barbacoa al bosc o en zones properes pot fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals, no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi, truca al 112.
L'Agència Tributària de Catalunya obre les oficines a partir de l'1 de juny. Per rebre atenció i realitzar tràmits, cal demanar obligatòriament cita des de la seu electrònica atc.gencat.cat o a través del telèfon 012. Per mantenir la seguretat, se seguiran mesures bàsiques. Abans d'accedir a l'oficina, es controlarà la temperatura. Si és superior a 37,5 graus centígrads, el ciutadà no podrà ser atès. Cal dur mascareta, utilitzar el gel hidroalcohòlic per a les mans, respectar la distància de seguretat de 2 metres i seguir l'itinerari senyalitzat. S'atendrà una persona per tràmit, tret dels casos en què sigui necessari l'acompanyament. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Some readers like reading romance. Many other people enjoy reading books about adventure. A portion of the public prefers solving mysteries or reading about how crimes were committed. Okay, If you were to choose a topic that leaves nobody indifferent, this is ghosts. And if you had to choose a person to choose the best ghost stories ever written in English, who would you choose? I think Roald Dahl is a very good candidate for this purpose. Roald Dahl spent years and years and years and years and years of his life reading all the ghost stories in the English language he could to choose the best ones, and he recopiled them in this volume. If you like ghosts, this is the volume for you. Read everything about Roald Dahl's book of ghost stories and tell me all about it.
This is an edition of two short stories in the collection Read and Listen by Pons Idiomas. In this volume, we have two short stories by Margaret Atwood and Alice Munro, two female literary authors. This edition is very special because you can read an original literary text with all the help that you may need, with a dictionary with the most uncommon words, and CD with a narration on it. And it's a very good way to start reading in original language.
Notícies en xarxa, edició matí, amb Vanessa Raja.
Reprenem el Notícies en xarxa, reprenem ara ja en conversa tranquil·la, com dèiem, abordant les qüestions possiblement més dures d'aquesta crisi sanitària, perquè parlarem amb una persona que representa els professionals que han abordat aquesta crisi des de primeríssima línia, com són els metges d'aquest país. Avui hem convidat, recuperant aquesta tercera hora de Notícies en xarxa, hem volgut que fos així, el doctor Jaume Pedrós, el president del Col·legi de Metges de Barcelona. Senyor Pedrós, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Com estem, doctor?
Bé, primer de content de poder tornar a aquesta casa. Ens vam veure abans de... Molt poc
ens vam
abans...
Ens veure el 29 de febrer, vostè,
molt poc abans
molt poc abans de que esclatés tot. Ja vam venir parlant de Covid-19. Llavors sí. Em va dir... S'està tensionant tot molt, però clar...
Tampoc sabíem...
La sanitat també... No és la primera vegada que es tensionava el sistema sanitari. Cada campanya de grip també es tensiona.
Efectivament. Bé, estem... hem passat la primera onada. Els professionals estan... Bueno, com molta part de la població, estem intentant adaptar a una nova situació, però no cal que li digui que una cosa que ja hem anat explicant aquests últims dies, els professionals estan, sobretot els que han estat a primera i segona línia, estan cansats, estan amb un impacte psicoemocional gran, i bé, s'ha tornat a l'activitat tediosa aquella que jo explicava fa mesos, que posava sobre la taula des de fa temps sobre la necessitat d'enfortir el sistema sanitari, i fins i tot passat ha vingut a venir la Covid per posar de manifest d'una manera descarnada que el nostre sistema sanitari l'hem tingut, ara l'hem tingut parlant en primera persona, pensant en la societat, en la societat, amb la societat i els seus representants en general, el sistema sanitari ha quedat una mica abandonat. Abandonat de les necessitats que... de les necessitats que té per poder donar una resposta doblement a les necessitats de la nostra població. Penseu que nosaltres tenim un sistema sanitari pensat per les necessitats de la població catalana de la dècada dels 80 als 90. Hem anat convivint, però la realitat sociodemogràfica ha canviat. Sortosament, gràcies a les polítiques de salut de les últimes dècades, tenim una població amb una esperança de vida la més alta del planeta, però això significa molta prevalència de malalts crònics, molta prevalència de malalties degeneratives, comorbiditat. Això obliga a repensar el model assistencial del sistema sanitari públic, obliga també a plantejar com s'organitza. La primera prioritat és que si volem tenir un sistema sanitari de primera hem de tenir professionals tractats no de manera de tercera divisió, sinó de primera. I nosaltres tenim una professió en general maltractada, amb uns salaris i sobretot amb unes condicions, però jo no vull tampoc incidir només en la situació legítima, per altra banda, de les condicions laborals dels meus companys i companyes, sinó en general el sistema sanitari necessita una inversió important. Nosaltres encara estem treballant amb el pressupost que ha obert la Generalitat, malgrat els esforços que s'han fet, continua sent equivalent a fa 10 anys. I ja fa 10 anys ja anàvem malament. Recordi que sortíem, hem estat aquests anys amb el temps recuperant-se de les retallades per la crisi econòmica, però és que ja el sistema sanitari català, ja des de la seu origen, ja sempre ha dolit d'insuficiència de recursos a les transferències, i tot això s'ha vist aguditzat. Clar, si comparem ja no només Catalunya, l'estat espanyol, perquè nosaltres participem com a país dels pressupostos de l'estat, estem a la cua d'Europa amb destinació de recursos al sistema sanitari. Per tant, si em pregunta com estem, estem cansats, estem... home, tornar una altra vegada a la situació anterior després de tot el que hem passat, pot imaginar que hi ha un estat de tensió diferent, però de tensió d'insatisfacció per quan encara no s'ha concretat a l'agenda la prioritat de que la sortida d'aquesta crisi passa de manera prioritària, però sobretot en invertir en sanitat, com fan els països que són rics en el sentit més ampli de la paraula, són els que inverteixen en sanitat. I per tant Catalunya i l'estat espanyol, si volen sortir d'aquest atzucac o d'aquesta crisi que hem sortit ara, una de les prioritats bàsiques és invertir en sanitat.
Ara es parla això d'inversió, de milions, de contractació de personal, de reorganitzar el sistema. És ara o mai?
És ara o mai perquè, insisteixo, la Covid ha posat de manifest tot allò que estàvem dient els últims anys. Nosaltres necessitem un sistema més musculat. És un sistema que ha aguantat els últims 10 anys amb retallades i la Covid perquè els professionals ho han donat tot. Tot. Inclús en el cas de la Covid, com vostè sap, al començament, sense el material de protecció, jugant-se-la molt, hem tingut professionals que han caigut i alguns dissortadament no se n'han sortit, perquè ens sabíem i som, cada professió té els seus riscos. Però és veritat que el segle XXI no és assumible, o no era assumible, que els professionals, sabent que havien de ser l'escut protector de la societat, treballéssim amb com vam haver de treballar, sobretot al començament d'aquest primer brot. Nosaltres necessitem recursos, però no per fer el mateix que estàvem fent fins ara, sinó per fer-ho diferent. S'han de canviar els models d'organització. S'ha vist durant la Covid que quan s'han tret les rigideses de les organitzacions i del sistema, els professionals han esclatat, és a dir, han liderat. És a dir, el que s'ha produït en els centres sanitaris hospitalaris, d'atenció primària, en l'àmbit sociosanitari, ha estat que els professionals, quan s'han posat al davant, ho han canviat tot. I això és una experiència en positiu que ha de venir a quedar-se. Per tot això, nosaltres fa pocs dies vam fer pública un document, primer consensuat a nivell de la professió mèdica, però després amb la professió d'infermeria i amb els gestors. Això no té precedents a la història del nostre país, d'un consens tan gran entre els actors principals del sistema sanitari en el diagnòstic i en el tractament. Això per a un govern i per al conjunt dels partits polítics, això és un luxe. Això no s'està produint encara a l'estat espanyol, malauradament, no s'està produint a altres llocs, però en canvi a Catalunya s'ha aconseguit un nivell de consens professional dels grans líders de la professió. No estic parlant de líders polítics, estic parlant de líders professionals que s'han posat d'acord i que han fet un diagnòstic de situació que no difereix gaire del que ja sabia abans de la Covid, i que el que estem dient són amb propostes raonables i raonades cap a on hauríem d'anar. Ara el que estem és treballant d'una manera amb tota la discreció que cal, però hem fet la demanda pública de que el govern del nostre país doncs sigui capaç d'agafar això, que jo crec que és un luxe, i des dels consensos més grans intentar, perquè el sistema sanitari és un patrimoni de tots, per tant, ningú té dret a apropiar-se'l, i és des del consens que s'ha de construir aquesta acció de govern que a curt, a mig i a llarg termini s'ha de fer per transformar el sistema sanitari i posar-lo en l'horitzó del 2021. O sigui, parlàvem de la dècada dels 80 i 90 del segle passat, ara hem de situar el sistema sanitari per donar resposta a les necessitats de la població catalana del segle XXI. I això està a la nostra abast. Ara mai s'havien donat les circumstàncies tan favorables per poder-ho fer.
I aquest consens que vostè diu en el món de la sanitat, ara falta el consens polític, perquè sí, vostès poden demanar, i està molt bé fer-ho, i està molt bé fer-ho anant tots a una, però falta que algú decideixi, executi allò que cal per poder fer aquesta reforma. I compten amb la complicitat de les administracions, dels polítics, per posar-s'hi.
Bé, nosaltres hem tingut converses directes tant amb la presència de la Generalitat com amb el Departament de Salut, com amb altres responsables. Avui mateix tenim també, em permetrà que mantinguin la discreció, amb persones també rellevants de l'àmbit polític i institucional del nostre país, i també hem parlat amb el ministre. I nosaltres sempre hem dit, i jo personalment ho he dit moltes vegades, que la sanitat no es pot utilitzar com a arma llancívola entre els partits. Es poden criticar algunes coses,
passa,
però el
doctor,
que és nuclear...
Això passa.
Passa, per això nosaltres ens queixem i ens denunciem. I com que jo crec que la ciutadania ens ha empoderat més que mai, crec que puc parlar amb l'autoritat representativa de tots aquests professionals per dir que ara és l'hora del consens sobre aquestes accions. Nosaltres estem treballant, ho hem dit públicament, hem fet els deures, perquè això també ens obligarà a nosaltres també a fer canvis a nivell de la formació i a nivell del treball, per tant vol dir canviar, hem de canviar tots, però és obvi que necessitem una conducció, i aquesta conducció necessita ara en aquests dies la discreció per arribar al mínim soroll possible per intentar arribar a aquests acords. Jo crec que podria ser possible, jo detecto voluntat de que això sigui així. Ha de ser un canvi en la qual fixi's, ara li vaig dir una cosa, des dels més autonomistes, federalistes o independentistes s'hagin de poder trobar còmodes, fixi's que el tema de la sanitat a Catalunya, encara que tingui unes especificitats molt concretes, que les té i que la fan diferent d'altres sanitats, no cal dir de l'estat espanyol i d'Europa, però és un problema de la sanitat al conjunt de l'estat espanyol. Per tant, nosaltres quan quantifiquem, i és veritat, i no és un invent calculat o tacticista, sinó que hi ha un referent, que és el professor López Casas Novas, catedràtic d'Economia de la Salut, segurament la veu de més prestigi al nostre país en aquest terreny, situa les necessitats econòmiques pressupostàries per la sanitat de Catalunya amb uns 5.000 milions d'euros, que això significa el 50% més del que té ara el Departament de Salut. És obvi que la Generalitat no té aquests milions, i és obvi que per extrapolació i per càlcul o per mateix podem inferir que la sanitat espanyola pot necessitar al voltant d'uns 25.000 milions d'euros. Bé, ara venen uns diners d'Europa, tothom sap que hi ha moltes pressions perquè vagin en una direcció o en una altra, però és veritat que la Comissió Europea també ha indicat als Estats espanyols que la seva prioritat és invertir en sanitat. I això és el que estem intentant fer, ajudar aquí, ajudar allà, perquè aquests diners surtin. Al final és directament va cap als ciutadans. I això significa un esforç col·lectiu de tots. Alguns tenen una responsabilitat, que estan al govern, però jo crec que els partits de l'oposició tenen l'obligació també d'acompanyar aquesta decisió. I és el que nosaltres modestament estem treballant, però d'una manera molt intensa.
Doctor Pedrós, aturem un moment la conversa, fem una petita pausa i de seguida tornem en aquesta interessantíssima conversa amb el president del Col·legi de Metges de Barcelona, el doctor Jaume Pedrós. Fins ara.
l'estiu, alça el vol amb la teva ràdio i televisió local.
Conversa amb el doctor Jaume Pedrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona. A veure, què s'ha fet bé i què no s'ha fet bé amb aquesta crisi sanitària, doctor?
Mireu, l'exercici d'autocrítica no passa res. L'han de fer els polítics i jo mateix l'haig de fer. Ningú pensava que el mes de febrer que ens trobaríem amb el que ens hem trobat. Recordo que hi havia això, serà una grip una mica més forta, i ens hem trobat amb el que ens hem trobat. També teníem la informació que ens arribava. Això té a veure una mica amb el que és el caprici de la biologia i de la naturalesa, no? Que quan l'observes, doncs, ni tampoc sabem exactament, això ha passat al llarg de la història de les epidèmies, que era una onada, marxa, aquí ha pogut marxar gràcies al confinament que s'ha fet i que aquí s'ha fet, jo crec, raonablement molt bé. Però és obvi que el comportament d'aquest virus encara hi ha moltes coses que no... Encara necessitem que els estudis, la ciència, ens doni més llum, no? Fa 6 mesos, tan sols. Jo crec que sabrem més d'aquest virus, serà segurament la història de la humanitat, serà l'epidèmia que sabrem més coses en menys temps, òbviament, no? Què no s'ha fet bé? Home, la solidaritat europea no ha funcionat. No han funcionat els sistemes de previsió, una de les lliçons que hem d'aprendre i que a més està en el document aquest que hem presentat és que aquesta visió de la salut només mirada des de la perspectiva del país, això ens ha quedat curt. O sigui, vivim en un planeta en el qual ja no només això, podíem parlar també les conseqüències del canvi climàtic, també com afecta, això ja fa temps que hi ha moltes veus que ho diuen, i el nostre sistema sanitari està preparat fins ara per les epidèmies de grip hivernals, però no per entendre, i això a nivell europeu ha d'haver-hi una estratègia comuna, perquè aquesta epidèmia no sabem quin serà el seu comportament, si hi haurà una segona onada, si serà una segona onada que podrem anar controlant en forma de petits brots, quan arribarem a la vacuna, però ja tothom sap que d'aquí un temps podem tenir una altra d'epidèmia diferent. De fet, fa 10 o 12 anys vam tenir la de la grip A, que sortosament va haver una vacuna molt ràpidament, però tot això obliga que el sistema sanitari s'ha de plantejar com abordar tot això. Això significa també que no pot passar que no tinguem indústria que fabriqui material d'autoprotecció aquí, quilòmetre zero, que es diu, no? Que és el gran problema que vam tenir al començament de la malaltia i que va fer que molta gent s'infectés perquè no teníem sistemes de protecció. Parlo de, en aquest cas, inclús de professionals, no segurament dels grans hospitals, però sí de petits hospitals, de centres d'atenció primària, de centres sociosanitaris i de residències que no tenien material. Això no es pot tornar a passar. Segurament no, jo ho penso personalment, crec que el govern de l'Estat o la Comunitat Autònoma de Madrid havia d'haver confinat Madrid, i s'ha demostrat després, quan veus tot el mapa d'extensió de la malaltia, s'havia d'haver confinat abans. I coses que han funcionat bé, malgrat que jo crec vaig ser molt crític en el seu moment amb el decreto que va fer el govern espanyol de, en aquest cas, de dirigir des de Madrid i no tenir en compte les competències de Catalunya, com que les primeres setmanes va haver moltes distorsions, sobretot els primers dies, a l'assubministrament de material i a l'acció que es podien fer des de molts centres. De fet, jo crec que això es va parcialment recuperar per les bones maneres tant de la consellera de Salut com del ministre de Sanitat i dels seus col·laboradors d'intentar que tot això impactés de la manera menys possible. Però aquest patiment hi ha estat. Bueno, hi ha moltes altres coses petites o no tan transcendents que les haurem d'avaluar en el seu moment per poder fer una crítica més petita. Vol dir que, per exemple, necessitem, el nostre país necessita i l'Estat necessita en conjunt agències de salut pública molt més potents, molt més enfortides, clar, el nostre país, entre les retallades i sobretot perquè no teníem aquest fenomen, les estructures han estat més febles. Bé, tot això són lliçons que s'han d'aprendre, que totes les administracions han de prendre nota, perquè això ha estat generalitzable a tot arreu. Però jo em quedo amb dues coses que, almenys a nivell de Catalunya, han funcionat i molt bé. S'han pres algunes decisions que han sigut clau per fer les coses millor que Madrid i millor que la Llombardia, per posar-les referents, sí, sí. Perquè els que han vingut darrere ho han tingut, si em permet, més fàcil, perquè han vist l'experiència nostra. Però la coordinació de totes les UCIs de Catalunya, això ha estat extraordinari. Això ha permès que s'hagi donat resposta a tothom que ho podia potencialment necessitar, una coordinació efectiva. La decisió del govern de traspassar el control de sanitari de les residències en el moment que es va veure, i podem fer d'això una anàlisi a part, o jo li puc fer un comentari a part sobre aquest tema, la necessitat. Òbviament, totes les experiències, si les recollim, inclús les negatives, haurà estat positiu. De totes les crisis sempre s'ha de treure la part de lliçó que ens permet poder canviar. I després jo crec que el més important, que ens diferencia d'Itàlia, ens diferencia de Madrid, és la resposta ciutadana de la societat civil catalana, que ha estat extraordinària, organitzada. Ja no parlo del voluntarisme individual, que també ho ha estat, però això seria comú a tot arreu.
Han fet els deures, hem fet els deures. Ens hem portat...
Jo crec que no, més que els deures, ha estat extraordinària. No només amb el compliment del que s'hi deia, sinó la capacitat autoorganitzativa per suplir allò que ens faltava als professionals. Miri, jo li poso l'exemple. Nosaltres, com a Col·legi de Metges, vam crear un fons precisament per poder distribuir de manera complementària com ho feien les administracions, i la resposta ha estat espectacular. Però espectacular, tant des del punt de vista de recursos com capacitat de poder adquirir material per poder fer-lo arribar allà on es necessitava. Això és el que una vegada més fa que el nostre país sigui diferent. Catalunya, en aquest sentit, és diferent. És diferent. Hi ha una societat civil molt potent, amb molts nivells diferents, que té una capacitat de generar iniciatives, recursos i reinventar-se per donar resposta en un moment donat. Segurament té a veure amb una cultura molt centenària d'un país que no ha rebut atenció per part de les administracions, però inclús quan la seva pròpia s'ha vist desbordada, ha tingut capacitat de reacció.
Estem preparats, però, per un rebrot? Estem veient Alemanya, estem veient la Xina, estan passant coses, brots importants ja. Nosaltres estem preparats en base a aquesta autocrítica i en base a aquesta experiència que hem tingut en aquests mesos?
Això no li puc contestar. M'agradaria creure que ho estem. A veure, els professionals estan, malgrat tot el que li he dit, els professionals, si se'ns requereix, tornarem a ser-hi. Això, la societat no ha de tenir cap dubte. Ara, és molt important que tota la política de rastreig, és a dir, de detecció, de seguiment dels possibles casos, es faci ben feta. Tampoc sabem per què Alemanya rebrota més, perquè també la política de confinament va ser més estricta, estan en una alta latitud, no sabem com es comporten els llocs diferents. Penseu que Suècia tenien, per exemple, unes xifres molt bones, no tenen, segons la seva Constitució, capacitat de prohibir o de confinar per obligació, per llei, com es va fer al resto de països d'Europa. La gent es va comportar molt bé, però se'ls van tenir unes viatges de mortalitat també per l'àmbit residencial. Jo vull creure que s'estan fent les coses, però precisament el document, aquestes propostes que hem fet des de les professions sanitàries, tenen a veure que hi ha coses que s'han de prendre decisions ara ja. És a dir, ara vol dir els propers dies, properes setmanes, perquè hi ha coses que s'han d'impactar a curt, altres a mig, a llarg termini, perquè haurem de conviure encara un temps amb aquest virus. No sabem com vindrà la vacuna. L'única manera hem de recordar per què fem el confinament. El confinament es fa per evitar que tothom s'infecti alhora. Però l'única manera d'aconseguir immunitat de grup és o s'infecta tothom, o un mínim que permet que el virus no pugui circular, o disposem de vacuna. Els països que tenien sistemes sanitaris més, diguéssim, més justets, com Grècia o Portugal, quan van veure el que passava, van fer uns confinaments estrictes i l'impacte ha estat menor. Per què? Perquè si haguessin tingut l'extensió del virus, bueno, hauria estat una autèntica tragèdia. Hem de fer compatible aquesta nova normalitat fins que no tinguem el virus, i això apel·la a la responsabilitat dels nostres conciutadans a no baixar la guàrdia. I són quatre mesures bàsiques, que és el manteniment de les distàncies, és el rentat de mans sovint, és la neteja de superfícies, és la ventilació dels espais i el reforçament de la distància a través de les mascaretes.
El desconfinament s'està fent bé, llavors, perquè a la zona on viu més gent a Catalunya, que és Barcelona, àrea metropolitana, hem passat de la fase 2 a la nova normalitat en un dia. Això ja està bé, anar fent així?
Jo crec que s'ha d'anar insistint, no sóc un tècnic, s'ha d'anar insistint a la ciutadania que el fet de que passem a la fase 3... És a dir, inclús jo vaig fer un article en aquest sentit. Jo quan era petit recordava sempre l'expressió dels avis que deien, això és com abans de la guerra, com ho vam dir, això és molt millor, és tan bo com era abans de la guerra. Ara haurem de dir, això és com abans de la Covid. No tornarem a tenir a curt termini una situació com la que teníem abans de la Covid. Haurem de conviure durant un temps mantenint unes mesures d'autoprotecció i de protecció, pensant sempre en el mateix, en protegir el sistema sanitari i protegir els més vulnerables. Clar, tampoc podem convertir tots els espais de treball com si fossin quiròfanos. És a dir, si el virus tingués la virulència que tenia, òbviament tot això que estem fent no serviria, no seria eficaç, per això es va fer el confinament. Però el no baixar la guàrdia amb les mesures aquestes de corresponsabilitat i de solidaritat amb tots. I, per tant, jo apel·lo a la ciutadania que fins que no tinguem una situació de plena seguretat, perquè hem aconseguit... Escolti, primer, quan s'hagi aconseguit la vacuna i que funcioni, ningú hi pensa, però quan som d'habitants al planeta... S'han de fabricar, eh?
6.000 milions, aproximadament.
S'han de fabricar,
eh? Exacte. I qui té prioritat? Que això ja seria un altre debat, que si li sembla, doctor, deixarem per una altra entrevista, perquè queden molts temes per comentar i tindrem oportunitat, segurament, per fer-ho. Doctor Pedrós, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vostès. Com vosaltres vulgueu, estic a la vostra disposició.
Moltíssimes gràcies. Ho deixem aquí, però demà hi tornem a les 7, com sempre, a explicar més notícies en xarxa. Que vagi bé, bon dilluns.